La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és dimarts 18 d'abril i per la gent que estiga conduint, l'A3 està tallada al trànsit després d'un accident entre dos camions a l'entrada a València, a l'altura del municipi de Xirivella. Això ens ho ha informat la Direcció General de Trànsit. Els camions s'han quedat atravessats a la carretera després de l'accident i com a conseqüència s'ha tallat i la carretera. Ha sigut sobre les 11 del matí i s'ha establit un desviament de la CV408 en direcció a Xirivella o per la app set sentida Alacant o la CV36 cap a València, per si a cas van cap allà, tinguin en compte que allò està tallat. Avui és el Dia Europeu dels Drets dels Pacients. I saben que la Carta dels Drets dels Pacients va ser promulgada amb 14 drets que han de tindre els pacients a tota Europa. I us dic això perquè ho tingueu en compte, perquè tots som usuaris, tots som pacients alguna volta. Els quants han de ser o hem de ser tratats degudament i acatant i complint aquests 14 drets. I d'acord amb la Carta Europea de Drets dels Pacients, s'ha establit que totes les persones tenen dret a la prevenció de mala malaltia, és a dir, per prevenir s'ha de detectar ben pront, així com poder accedir als serveis de salut quan ho requerim. Val? Si eres pacient, més val prevenir que curar. Per allò de que no hay sitio, no tenemos, bueno, pues està registrat, no?, en aquest dret del pacient. És més, se pot denunciar. D'altra banda, tindran dret a la intimitat quan estiguen hospitalitzats, és a dir, saben que tenen dret a tindre un aïllament en el companyero en cas de que tinguin algun companyero dins o companyera de l'habitació, que les seues malalties no estiguen promulgades a cap puesto, és a dir, tenen dret a la confidencialitat, al respecte i a la seguretat del pacient que n'hi ha dins. I també tenen dret de que els eviten el dolor i el sofriment. ¿Vale? Hi ha un tracte sanitari en una prioritat. És a dir, que són drets que estan replegats, estan presentats i en el sistema europeu tenim aquests drets. Per tant, facin-ho complir, que si ho denuncien i s'iran guanyant. I a voltes, si denunciarem més coses en vez de dir-les i no fer res, pues això no passaria. Per cert, si tens que regar en Castelló, l'aigua te costa 23 euros per metre cúbic. I si regues en Alacant, te'n costa una mitja de 0,44. O sigui, que n'hi ha una diferència de cost d'entre 20 cèntims que te costa a Benicarló i 48 cèntims que te costa a Torrevella. I des de demà, dia 19, fins al 24 d'abril estan obert el termini de presentació de les candidatures a les eleccions a les Corts del 28 de maig del 2023 davant de les corresponents juntes electorals provincials. I una vegada finalitza el termini de presentació de candidatures, se publicarà al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i serà el 26 d'abril. I transcorregut els tèrmits per a la seva revisió, les candidatures seran finalment proclamades l'1 de maig i publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 2 de maig. Bueno, pues han hagut cues des de anit per a ser els primers. Cada partit presenta les seues llistes. Bé, pues des de anit ja estan fent cues. Jo recorde que les piscines cobertes se feien cues així en la ciutat de Vila-real per a poder tindre plaça en estiu per als xiquets, per a que pogueren anar a la piscina d'estiu o a les activitats que se feien en estiu. Suposo que sí, i en les demés poblacions. Val, pues els partits polítics han fet cua. I vostès diran, i pa què? Si al final tots tindran plaça per a poder concurrir a les eleccions. Ja. Però és que el que siga el primer serà. El primer en què el que li facin i se recuente, l'escrutini, i sabrem com han quedat. Els primers que estaran en els col·legis electorals, tu entres i en la taula n'hi han paperetes. Vale, pues si tu eres el primer en arribar a la junta electoral, serà el primer que arribarà. La primera papeleta serà el primer partit que ha arribat a la junta electoral. I també seràs el primer que te publiquen les llistes. Per tant, jo entenc que la gent hagi corregut, vale? A arribar a ser els primers. Seràs el primer en dir com has quedat, el primer en publicar aquestes llistes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i quan arriben a un col·legi electoral, la primera papeleta que te trobaràs a l'entrada, entre altres, però la primera serà la del primer partit que ha arribat a aquesta junta electoral. Ja ho saben. Jo sé de partits que estan des de anit i que són els primers en la cua. Així ningú pega puntar sense fil. En fi, si te diuen ànsia, quin nom, no l'has sentit mai. Avui és el teu sant. Tenim 13 graus de temperatura i diuen que el pico arribarà dijous. O sigui, que demà entrarem una miqueta més en calor i el pico arribarà dijous. Fem una pauseta de publicitat i anem al resum del contingut del programa.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Vila-real o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
¿Necesitas una abogada? Tania Cajas te asesora en herencias, divorcios, asesoría de empresas y gestión y mediación de patrimonios, con especial atención a las personas mayores durante su jubilación. Tania Cajas Abogada, despacho en calle Conte Albay, número 3, primero B, Vila-real, teléfono 675-66-66-68.
Porque me gusta sentir, disfrutar y vivir, elijo Progresivos Barilux. Porque no todos los progresivos son iguales, elijo Barilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes progresivas Barilux de regalo.
Óptica Vila-real, Dr. Font 17. Óptica Barilux, especialista en Vila-real.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Tu coche se merece el mejor carburante y por eso en tu estación de servicio de BP de Villarreal te ofrecemos carburantes de primera calidad. Carburantes BP con tecnología Active limpian las impurezas del motor y te ofrecen más kilómetros. Y eso tu coche te lo agradecerá. Y recuerda que al venir a repostar, si lo deseas, te lo ponemos nosotros y premiamos tu fidelidad con la tarjeta de lavado para que laves tu coche gratis eligiendo nuestro lavado automático o lavado manual a presión. Estación de servicio BP Vehicles, en la entrada a Villarreal desde Castellón y Burriana, junto al Hospital de la Plana.
Agricultor, la tijera eléctrica sin cable que estabas esperando. Ligera, potente, económica y eficaz. Distribuida por Agromaestrat, un corte limpio, sin esfuerzos ni sudor. Y probar antes de comprar. Distribuida por Agromaestrat, teléfono 964 32 20 41.
Villarreal t'ofereix una programació de luxe a l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner. Diumenge 16 d'abril, Rafael Álvarez el Brujo presenta la seva adaptació del Lazarillo de Tormes. Divendres 21 d'abril, Senyora de Rojo sobre Fondo Gris, amb José Sacristán. I el dissabte 22, Falla i Lorca, concert de l'Orquestra Supramúsica. Venda d'entrades a entrades.villarreal.es. Villarreal avança en cultura.
Vicent, estàs escoltant la tronada? No caurà pedra? Tenim assegurada la taronja?
No, Maria, no. Ara mateix vaig a la Unió i l'assegure.
Enguany s'elimina la garantia excepcional d'extensió de garanties de pedra. Així que no espere més i assegure ja la seva collita de cítrics en qualsevol de les oficines de la Unió o telefonant al 964 53 55 33.
Maria, acabe de contractar la pòlissa de la taronja. Ara ja podem estar tranquils. Assegure la seua collita per la Unió Llauradora. Assegure la seua tranquil·litat.
I què tindrem avui en el programa? Pues dos horetes estarem en tots vostès. Mire, tindrem a la candidata a l'alcaldia per compromís de Benicàssim, Paula Mateos, i també tindrem al seu número 4, Lluís Bernal. També parlarem de la llei de la vivienda, està recentment aprovada, dice Sareb, que saben que tenen el 19% de viviendes així en la Comunitat Valenciana. Serà la diputada nacional Marisa Saavedra la que ens parlarà de com i destriparem en ella i sa quantitat de beneficis que tindré, que té tindré i sa llei de la vivienda aprovar beneficis, per exemple, com tindre més protecció de la ciutadania dels desnonaments, però no significa que no se puguen enviar tal qual, sinó que se busque una alternativa i que siga l'administració pública la que busqui alternativa a les famílies. També serà tindre ixa planificació de vivienda pública i se limita a les zones tensionades i aquests grans tenedors que passen de 20 a 5. I també ixe increment del lloguer que tindrà un tope del 3% en el 2024. Topar el lloguer. També, com no, tindrem a l'alcaldessa de les Alqueries perquè este dissabte va presentar la llista. Llista renovada, llista molt jove, gent que li cau de la llista i gent que s'incorpora a aquesta nova llista. Tot això i també, com no, les notícies d'actualitat que aniran passant durant el matí que nosaltres anirem informant-los.
Prepárate para decir bien alto.
¡Wow!
Solo con amigos o todos juntos. Porque llegan los WOW Days. Ven a conocer los Wow Days, vehículos de ocasión de Audi y Volkswagen, con inmejorables descuentos y entrega inmediata del 19 al 22 de abril. Una auténtica feria del automóvil de ocasión que Marzá pone en marcha para ti en Castellón y Villarreal. Solo en Marzá. Pide tu cita en www.marzá.es.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-529048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-529048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Un espai per al futur. Una educació per aprendre compartint. Entra a telematrícula.es i tramita el procés d'admissió dels teus fills i filles. Del 20 al 28 d'abril per a infantil i primària i a partir del 4 de maig per a secundària i batxillerat. Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Imprenta Llorenç està d'aniversari. Compleix 30 anys al teu costat, oferint-te tot tipus de serveis d'impressió. Però només això, a Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngels 17 de Villarreal.
I com bé els avançava antes, ja tinc així el candidat a l'alcaldia de Benicàssim, Paula Mateos. Bon dia, Paula.
Bon dia, Susana, bon dia.
I també a Lluís Bernal, ell és el número 4. Bon dia, Lluís.
Bon dia.
Paula, Lluís és el número 4 i Lluís entra per a... si preguntem per a quin sector... per a què veu la candidata que s'ha apropiat Lluís Bernal?
Bueno, nosotros hemos intentado hacer una lista que, aparte de que se senta representada toda la gente de Benicàssim, uh-huh. de Benicàssim Sud, Benicàssim Nord, de las urbanizaciones del poble, también per rangos de edad, ¿no? Gente de todas las edades. Aparte que sigue gente que representa todos los sectores que interesan al nuestro municipio. Entonces, Lluís fa moltíssimes coses bé, i fa moltes coses, però ell sobretot s'està dedicant a treballar el tema de la cultura, de l'associacionisme i també el tema de joventut, un poc dins de la feina que ens hem repartit tots per anar preparant el nostre programa. A part de portar tot el tema de comunicació i ser un pilar fonamental de la nostra campanya, per supost. Però sobretot ell... quan sigui regidor, es entrarà en estos temes.
Parlem de... regidor Lluís és el número 4, en este cas, Lluís, depositen en tu la confiança de que tingues a bé tindre projectes per a gent jove, combinant-los o fent ese oci cultural, no?
Claro, Benicàssim, entre altres coses que ha perdut, ho ha deixat perdre, que ha deixat morir, de totes aquestes àrees de treball que ens hem repartit, aquestes tres són especialment dures perquè comporten moltes coses. El tema associacionisme, pensem des de Compromís, i jo particularment sempre he sigut militant de que l'associacionisme és una de les eines fonamentals de la vertebració d'un poble.
Sí.
I allí a Benicàssim, quan fa 20 anys n'hi havia associacions culturals, festeres, de tot tipus, cada dia n'hi ha menys. De fet, quan jo vaig començar a dur aquesta àrea, vaig entrar a la pàgina web de l'Ajuntament per mirar el llistat d'associacions que hi havia. I el 90% de les associacions que encara estan inscrites no en funciona cap. Per què? Perquè no es fomenta l'associacionisme des de l'Ajuntament. No es fomenta i no s'incentiva i no es facilita l'acció de les associacions. Jo formé mitja vida part d'una associació que és l'associació cultural més important i més antiga de Benicàssim, que és la Unió Musical Santa Cecília de Benicàssim. Nosaltres rebem subvencions públiques, funcionem d'una manera íntegrament pública, però també oferim un servei al poble, perquè nosaltres tenim l'Escola Municipal de Música, en la que oferim el servei subvencionat per tant per la Conselleria com per l'Ajuntament com per la Diputació, però no se'ns facilita moltes vegades a certes associacions, igual que per exemple a l'associacionisme esportiu, no se li facilita l'accés a les zones esportives de Benicàssim, no se'ls facilita, igual que a les associacions festeres, a tot el món de les colles, en compte de sumar aquestes veus, perquè al final sempre diem el mateix nosaltres des de la candidatura de Compromís per Benicàssim, diem que el diàleg ha de ser constant amb el ciutadà. Quan us presenta una de les eleccions i el voten, no t'estan donant una xequera en blanc per a fer el que tu vulguis. El diàleg ha de ser constant durant els 4 anys amb el ciutadà i amb la ciutadana, i saber què és el que passa a cada barri, a cada lloc del municipi. I després hi ha una part molt fonamental, que és també el tema de la cultura. La cultura en Benicàssim va arribar a ser molt important, no només a nivell municipal ni a nivell provincial, sinó a nivell europeu. O sigui, tenia una potència molt forta, una potència que es venia arraigant des de la creació del FIP, que no era només el FIP com a festival de música, sinó que era FIP teatre, era FIP cine, era FIP moda. Durant aquests 4 dies que durant el festival o durant tota la setmana, a Benicàssim es reunien gent de branques artístiques, de totes les branques que te pugues imaginar, i era una sinergia i era un diàleg constant en l'art, que ja no només per qüestió cultural, sinó que també volem demostrar que la part cultural d'un poble o la part artística d'un poble també pot fomentar el treball. Vull dir, jo recordo quan vaig començar a estudiar que sempre ens deien, no, la lacra esta de les lletres o tot el que té que veure amb les carreres de lletres i d'art tenen menys eixides que la resta de carreres, no? I això és una veritat a mitges, perquè hi ha un ventall enorme, enorme, enorme d'especialització en el món de les lletres i de la cultura en general. Llavors, hi ha que intentar fomentar també això, que tota aquesta joventut que de Benicàssim ha de fugir perquè no se'ls facilita, per exemple, un espai on puguen dinamitzar la seva creació. O sigui, la gent que té grups musicals no té un lloc on poder assajar en el poble. La gent que és pintora o que és escultora no té un lloc on puguen lleure aquesta sinergia entre diferents branques d'art. I això és molt important, perquè al final també tu estàs creant un focus de treball municipal.
Mire, per lo que m'està dient, jo entre a les publicacions de l'Ajuntament de Benicàssim, jo vaig a dir-li les publicacions i vostè me diu què li pareix, no? Perquè vostè m'ha descrit un Benicàssim que jo, per l'edat que tinc, sí que l'he conegut. Vostè me l'està descrivint.
Sí, jo l'he conegut una miqueta també.
Sí, però jo ara li dic lo que jo veig en este moment perquè me publica l'Ajuntament. Mire, este cap de setmana es va commemorar el Dia del Llibre amb activitats infantils, contacontes, llibres, col·loquis i finals ja la jornada del diumenge amb un càrrec de Joan Lluís Porcar. Este evento, o sigui, vostè això ho va viure?
El problema de tot això és que, primera, Benicàssim té un gran problema en quant a la cultura, que té una centralització de la cultura. La cultura ha de facilitar-se al ciutadà i a la ciutadana. La cultura en Benicàssim ha de descentralitzar-se, perquè Benicàssim és un municipi molt allargat. Val? Nosaltres el que apostem és perquè la gent de Benicàssim no hagi de pujar només, no només tingui l'oferta cultural en la plaça de la Constitució o en el teatre, perquè al final el que fan este tipus d'accions culturals, el teatre, per exemple, jo sóc un gran amant del teatre, de fet la meva germana i jo tenim una companyia de teatre, però el que fa, el que tu hagis d'anar a un teatre implica primera una, un nombre de butaques que has de, que està copat, que quan sí. passen d'ahir ja no pot entrar més gent, i una altra que també va enfocat a un tipus de públic, val? La cultura ha de ser de tots, la cultura és pública, ha de ser de tots, i els espais culturals i cívics estan per utilitzar-los. Nosaltres mateixa, per exemple, el dissabte passat teníem una acció en la que anàvem a parlar de cultura en el nostre poble i precisament volíem descentralitzar-ho de lo que era la zona del casc urbà i vam apostar per fer-ho en Villana. Villana és un edifici que l'Ajuntament ha remodelat i és el que antigament era la Biblioteca del Mar, que era un espai de fusta, ara s'ha fet ahí. D'acord? Nosaltres vam demanar poder fer ahí la xerrada col·loqui en la que anem a parlar de cultura descentralitzada i en la que després anem a fer un contacontes, tot això lligat amb el mes del llibre, amb Sant Jordi i tal, i se'ns ha denegat. Se'ns ha denegat perquè se'ns ha dit que aquest espai no és un espai per a fer un acte. Un espai públic no és per a fer un acte de xerrada col·loqui parlant de cultura. Entonces, hi ha que intentar tindre també clar que el poble no només és el casc urbà Benicàssim, des dels anys 80-90 ha estat creixent exponencialment i ja no és només una ciutat on vinguen a estiuejar, és una ciutat on la població cada vegada més se queda a viure allà. I la població també demanda serveis.
I ser la publicació de lo que tenien quan la primera que he vist, i si anem a la segona és Benicàssim aposta per la conscienciació entre els joves en l'objectiu de donar un desenvolupament sostenible de Nacions Unides.
Sí, Benicàssim aposta per la formació. Ara estem nosaltres treballant en el tema de l'Agenda 2030 i què demana i preparant-lo per al nostre programa. I el que hem vist és que Benicàssim aposta per la formació i en això se quede. Vull dir, haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga, ¿no? La millor manera d'ensenyar és en l'exemple. Jo sóc scout des dels 10 anys i una de les primes dels scouts és que ensenyes en l'exemple. I és algo que a Benicàssim no se fa, perquè estan formant a la gent, estan donant cursos, estan donant xerrades, però des de l'Ajuntament no s'aplique tot el que s'ensenya. Està molt bé publicar que se fan cursos. Per cert, tant es preguntava si nosaltres vam estar en la plaça de la Constitució recolzant a la llibreria Pizarro i a la llibreria Novembre i l'altra editorial que n'hi havia, Comanche, si no recordem malament, una editorial de Madrid, per a la que ha treballat una persona de Benicàssim, que estan allà també recolzant. Vam estar acompanyant-los, vam estar saludant-los i veient l'oferta i comprant-nos llibres, que per això es celebra el dia del llibre, per a que el llibre arribi a totes les persones. Jo personalment vaig comprar llibres per al meu xiquet, que li encanten.
La tercera publicació que me trobe és La Dèneu trobada de modelisme tripulat en la plaça dels Trenets, en lluent-la amb xicotets i majors. Esta és una bona oferta cultural o és la oferta cultural que vostè faria?
Clar, ahir també vam estar nosaltres, i això va ser el dissabte de matí. Perdó. L'oferta cultural de Benicàssim no diem en cap moment que hagi desaparegut, tot i que va estar a punt de desaparèixer. Nosaltres vam ser un dels signataris de la proposició que s'ha de dur a terme perquè va estar a punt de, degut a que porten dos anys, més de dos anys sense pressupost, va estar a punt de desaparèixer tota la programació cultural. L'espai de la plaça del Trenet me pareix que és un espai totalment desaprofitat, tot i que de quan en quan se fan activitats d'aquest tipus, l'associació, i ho sabem perquè tenim gent que ens ho ha comentat de dins de la pròpia associació, veuen que l'espai en si, el que és el parc, està totalment abandonat. Allí quan se va construir, no sé si has tingut el plaer d'anar per aquesta plaça, però hi ha una font enorme, que en una de les puntes, en un dels costats, no s'ha tornat a utilitzar, i és un espai que està ahí que no s'utilitza, que ocupa una tercera part de la plaça i que simplement van les vies per ahí. Nosaltres també apostem, i creiem que seria una manera d'apostar, perquè lo que és l'activitat cultural anarà lligada de l'activitat de comerços locals. És a dir, ahí és un lloc ideal, per exemple, per a traslladar mercadets amb els comerços de Benicàssim, o inclús per a que hi hagi una cafeteria o un servici de restauració permanent en aquesta zona, que de fet quan este projecte se va dur a terme, estava inclòs dins del projecte i no mai més s'ha tornat a dur. I a més hi ha un vagó que és dels antics vagons que passaven per Benicàssim, perquè antigament la via del tren creuava tot el poble, està allà i no se li doni cap ús i està caent-se a trossos. Vull dir, al final, la política municipal és una política de gestió, és una política de proximitat, al final és la política del dia a dia, del tu a tu. I Benicàssim, a pesar de ser un poble amb una renta per càpita elevada i amb uns impostos més elevats que la resta de municipis de la contornà, no s'està duent bé a terme aquesta gestió dels diners públics, perquè hi ha zones que estan totalment abandonades.
I a què se destina la quantitat de diners públics? És a dir, perquè donarà comptes, no? En què, on van aquests diners?
Pocs.
Bueno, la veritat que comptes no donen pocs, perquè els pressupostos que haurien de ser públics... En primer lloc, portem, com ha dit antes Lluís, portem 2 anys sense pressupostos. L'alcaldia no presenta pressupostos, després diuen que l'oposició no els aprove, però no se pot aprovar ni deixar d'aprovar res perquè no els presenten. Entonces, estem passant crèdits d'un lloc a l'altre, canviant diners per jugar, per anar passant, a veure el que passa. Això per un costat. Si demanes explicacions o demanes un desglose, com fa uns mesos va demanar l'oposició, perquè el govern demana bé ajuda a l'oposició per a retallar i poder presentar un pressupost, l'oposició va dir, vale, presenteu-nos l'aproximat i nosaltres les partides sense desglosar, coses que no apareixen, era una fotocòpia mal feta d'una fulla en 4 línies. No era un pressupost com Déu mani.
Si vostès entraren dins de l'Ajuntament, tenen la sensació de que se trobarien coses que tindríem por de traure a la llum?
Que nosaltres tinguem por de traure no crec, perquè nosaltres no tenim por, nosaltres creiem en la transparència, però que ens trobaríem coses, segur que ens trobarem coses.
Jo a voltes li tinc que dir que m'entere de coses que estic obligada a fer pública i a fer públic i tinc por de com dir-lo, de l'impacte que se pot arribar a tindre o de la quantitat de gent que se pot veure involucrada. Perquè, clar, sent un municipi tan ric i que el poble, en este cas cada volta brilla menys, és algo que ens sorprèn.
Sí. És que, a més, com estan acostumats el Partit Popular, que és a fer aquest tipus de macroprojectes als que estem acostumats abans de que entrar el govern del Botànic, no? Aquestes coses de la Fórmula 1 i tots aquests macroprojectes que no anaven enlloc. Així s'han destinat diners a comprar terrenys que no sabem realment el preu final i el cost final que suposarà per al municipi, perquè la zona del FI, per exemple, que s'ha comprat amb diners públics, hi ha moltes persones que tenien ahí terrenys que ho han portat a juí perquè no estan d'acord amb el preu que se'ls ha pagat. Que és coses paregudes a lo que va passar, per exemple, amb l'IBI, que s'estava cobrant en una part del municipi, que ara se'ls ha hagut de retornar. Aleshores són forats als que nosaltres no tenim accés perquè des de l'Ajuntament se'ns nega, perquè, així com ha dit Paula, el document este que ens van donar, que era una fotocòpia, vam saber que a altres partits de l'oposició els van donar una altra documentació totalment diferent, és a dir, que ells ja juguen en això, en el divide i venceràs, en el a ti te doy una cosa, a ti te doy otra, sí, i al final això no és transparència.
El que passa que sí que ha ocorrit algo molt curiós en Benicàssim, és que al final han deixat les sigles a part i tota l'oposició sí que han arribat a parlar i dir: estem desconcertats, és a dir, així hem de prendre, buscar una solució, no?
Bueno, així cal recordar que vam ser nosaltres, des de Compromís per Benicàssim, els que quan el pacte de govern es va trencar, per els motius que ells decidirien trencar-lo, perquè era un pacte condenat al fracàs, pensem nosaltres, doncs nosaltres vam ser els que vam, Joan i Pau, que són els nostres companys regidors, els que vam proposar a l'oposició sentar-se, parlar i arribar a un acord. Cal recordar també que nosaltres érem partidaris de la moció de censura i de llevar al Partit Popular del govern, perquè nosaltres ja vam dir en esta reunió, en la que Lluís i jo també estàvem, què passaria el que està passant, que el Partit Popular utilitzaria l'Ajuntament com a instrument electoral. Ells ara estan fent campanya, no deixen de fer campanya. Estan fent campanya a cada acte que van amb recursos de l'Ajuntament.
Sí, però vostès saben que cada cosa davant de la Junta Electoral es pot denunciar. És a dir, si fora denunciable ho haurien denunciat.
Clar,
o no.
No, ells no estan fent res que no sigui legal, perquè ells estan en el govern. Claro. Però si nosaltres haguem portat endavant tota l'oposició i sa moció de censura, no tindrien ni ses ferramentes i no podrien seguir enganyant a la gent conforme l'estan enganyant des del govern.
I quins partits se neguen a fer aquesta moció de censura?
Bueno, nosaltres vam fer una reunió, vam posar tot sobre la taula i al final es va acordar que no se portava endavant la moció. Nosaltres érem un partit partidari de fer-la i volíem l'alcaldia, el que volíem era llevar l'alcaldia.
No n'hi ha molts més partits. Era majoria lo de fer moció de censura, és a dir... era un o dos partits els que se negaven?
Bueno, no era majoria perquè al final no va seguir endavant. La moció van considerar que era millor treballar unis des de l'oposició els mesos que quedaven. Des de luego, insistís, Compromís per Benicàssim era partidari. No volíem l'alcaldia. Lo que volíem era llevar el govern que n'hi ha, perquè veiem que arribarien eleccions i ho instrumentalitzarien.
I no només per això, sinó també perquè érem conscients que érem capaços, el conjunt de l'oposició, de tots els colors, d'arribar a un acord i presentar un pressupost en temps i forma. O sigui, si haguem fet una moció de censura, Benicàssim, a hores d'ara, tindria un pressupost per enguany, cosa que el govern encara no ha pogut fer.
Anem un moment de publicitat i tornem.
Esta primavera se escribe con P de pedazo de ofertones te trae tu vecino. Llévate gigas, llamadas ilimitadas y la mejor fibra y WiMAX a un precio increíble. ¿A qué esperas?
Consulta condiciones en populus.es o visita tu tienda en Avenida de la Murá 10, Villarreal. Populus, internet más personas.
La Moderna, café, tapes y copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, dos cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes, abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Villarreal.
Manitas al instante. ¿Qué necesitas? ¿Una reparación en el hogar? Estamos de guardia las 24 horas del día, 365 días al año. Mudanzas de naves industriales, reformas de albañilería y pintura, electricidad, carpintería, fontanería y cerrajería. Y si necesitas transporte para materiales de construcción, también lo tenemos. Presupuestos accesibles e inmediatos. Manitas al instante. Infórmate al 681-162-508. Manitas al instante, la solución a tus problemas en el hogar.
Ven y disfruta del mejor fútbol en nuestros locales de Meeting Point, Bird University Villarreal. Te ofrecemos nuestros mejores desayunos, almuerzos y cenas, siempre en buena compañía. En Meeting Point disponemos de gran variedad en cervezas y nuestras mejores tapas, bocadillos y hamburguesas para todos los gustos. Ven a Meeting Point Villarreal. Estamos en Avenida Francisco Tárrega y en Cruz de Aliaga, Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690-230834 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15. Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12 55, Villarreal.
Ahora es el momento de Agrupa.
Con la financiación Agrupa de Grupo Cooperativo Cajamar, puedes unir tus préstamos y créditos en un solo pago y tomar así el control de tus gastos. Ahora es el momento de organizar tus finanzas y planificar nuevos proyectos. Nosotros te ayudamos. Consulta en nuestra web apartado financiación. Financiación otorgada por GCC Consumo Cajamar Consumo. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Villarreal. La caixa del nostre poble.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Conquistando Escalones y Humor en Ruta te traen a Daniel Fez el domingo 23 en el Salón de Actos de Caixa Rural. Últimas entradas en servientradas.com. Postdata, como me sobra tiempo de la cuña, que no soy Abraham. Estoy harto. Voy a rodar una serie, se llama Abraham con N. Conócela en vercami.com.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate 2 gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
I continuem parlant en aquests moments de la localitat de Benicàssim, perquè està així la candidata a l'alcaldia Paula Mateus i també el regidor que farà número 4, Lluís Bernal. Veig que, bueno, també treballar dos municipis com són Benicàssim i Oropesa, està molt bé, vostè m'ha enviat una nota de premsa dient-me que compareixien propostes de millora i projectes per els dos municipis. Estan ben lligats, Benicàssim i Oropesa.
Benicàssim i Oropesa són veïns i els veïns s'han d'entendre, s'han de portar bé i han de treballar junts. Nosaltres estem fent la campanya de Caminem per Benicàssim i cada setmana recorrem una zona, ja hem estat en Benicàssim Sud, esta setmana hem estat fent la zona de Benicàssim Nord, les pròximes setmanes farem altres zones, no se quedarà cap zona per caminar. I sempre ens trobem en els nostres veïns quan arribem al límit, no? a la frontera del municipi. Ens vam trobar la setmana passada en els companys de Castelló, vam estar parlant de propostes en comú i esta setmana ens hem trobat en els companys d'Orpesa. És important, no? És important portar-se bé els veïns i tindre projectes en comú perquè ens unixen moltes coses. En el cas de Castelló, pues, en Benicàssim tenim molta gent de Castelló que viu en Benicàssim tot l'any, la gent que estiueja té la segona vivenda. I en el cas d'Orpesa, pues, és que tenim moltes característiques en comú. Tenim un model turístic molt paregut, caducat de fa molts anys, que cal desestacionalitzar i cal modernitzar, però tenim esa via verda que ens unís i moltes propostes com l'ampliació del Parc Natural del Ser de les Palmes, el desdoblament de la Nacional 340, moltes coses que hauríem de lluitar junts i que vam estar parlant amb els nostres companys i volem fer la comunicació entre Benicàssim i Orpesa, pese a lo prop que estan, és molt roïna. Jo tinc família en Orpesa, m'abuelo era d'Orpesa, i sempre ho hem viscut, no? M'abuelo no conduïa i li costava molt poder anar a Orpesa, pese a lo prop que està, i seguim igual avui en dia.
Però el que vostè me diu, el que intenten és portar-se bé en el veïnat perquè no fer-se rivalitats, perquè sí que és de veres que dius Benicàssim, la platja de Benicàssim pues és millor que la de Castelló o la platja d'Oropesa millor. És a dir, vostès el que busquen és unitat i no perden mercat.
Mira, yo pensé que la unión hace la fuerza, ¿no? Eso es molt bell i això, s'aixina, no? No, la qüestió és saber cada un on té que treballar i com té que treballar. I sempre units podem fer moltes més coses. Si, per exemple, millorem el transport entre Benicàssim i Orpesa, això afavoreix els dos municipis, perquè igual que la connexió...
I després el municipi Castelló... que estiga més bonic,
clar,
pues
després ja...
Que baixi ja, cada un més
de cada un que baixa molt.
Al final, lo de la competència, això és com si diguérem que Vila-real, Onda, Alcora, haurien d'estar competint entre ells pel tema del taulell. Al final...
No, ahí estem tots molt a gust. Claro. El problema el tenim a la resposta.
Clar, vull dir que al final sí que és, que la unió fa la força, però sí, perquè sí. Tenim lo que diu Paula Terra i és que el model turístic que tenim no només a Benicàssim, clar, no només a Orpesa, sinó a lo que és tota la costa valenciana, és un model caduc i un model que n'hi ha que reformar, però no en visió d'ací a 4 anys, sinó en visió d'ací a 10 i d'ací a 20 anys.
És que el model polític que volem és un model polític de sostenibilitat.
Totalment.
És a dir,
exacte,
i de qualitat.
Totalment.
Mira, sí, este dissabte... Aprofite per contar-vos que este dissabte a la una, per on està el Torreón, anem a fer una xerrada per a parlar precisament d'això, de turisme sostenible i també de l'etiqueta pet friendly, perquè almenys a Benicàssim s'entén, o el govern ha entès, que tindre un municipi pet friendly vol dir posar unes argolles a la porta de la biblioteca i a la porta del poliesportiu,
sí,
per a que la gent nugui el gos quan tingui que entrar, cosa que en la nova llei és il·legal, a més. Nosaltres sí que creiem que és possible un municipi pet-friendly per a tots, perquè l'altre dia ens trobàvem en el Caminem per Benicàssim, que és on escoltem a la gent cara a cara, perquè vas passejant i vas parlant amb la gent, ens trobàvem amb una dona que ens deia és que no a tot el món ens agraden els gossos i no a tot el món tenim gos, exacte. O sigui, és que el que n'hi ha que trobar és aquest punt d'equilibri entre la convivència de la gent que sí que li agrae i que vol disfrutar en les seues mascotes i la gent que no li agrae i també vol gaudir de les platges i de l'espai sense mascotes. Però es pot trobar i es pot treballar per a trobar-se. I nosaltres volem treballar en això i volem fer lo possible que a Benicàssim ara mateix no ho és.
I precisament perquè el tema turisme i pet friendly pensem que són dos temes que poden anar de la mà, perquè hi ha moltes famílies que a l'hora d'eixir de viatge, ja cada vegada o cada volta més, miren que el hotel on van, que el restaurant on van, pugui entrar la seva mascota. I al final, en Benicàssim hi ha molt de debat, bueno, en Benicàssim hi ha moltes poblacions, pel tema de les platges per a gossos. Sobretot dient, no és que si és una platja per a gossos, la bandera blava es perd, val? Però n'hi ha que tindre en compte que la bandera blava, primera, que és una institució privada, val? I segona, que lo igual que resta la bandera blava t'ho aporta el pet friendly, perquè aporta un turisme de proximitat en les famílies en les que poden interactuar amb les seues mascotes i no deixar-les a un lloc en les que aquest animal no coneix a ningú i va estar mal aquest animal.
Bueno, tindria que haver oferta per a tot, és dir, lo bo és que n'hi hagin espais, és dir, tu quan arribes a un lloc, busques un lloc on pots entrar o no la teua mascota, si ahí no pots, tens que buscar unes altres alternatives. No se pot dir...
Però
no...
n'hi ha que facilitar l'accés, és a dir, vull dir, tu no pots dir ja van venir quasi més una ciutat pet-friendly. Si tu no dones, que nosaltres, per exemple, moltes vegades ho comentem, quan ens reunim en associacions animalistes, és el fet de fer un llistat de comerços del poble en el que tinguen la pegatina, tinguen l'enganxina d'etiqueta pet-friendly, que tu, si eres un turista que vens a Benicàssim i no has vingut mai, tingues un accés, un registre d'aixos llocs on tu pots gaudir del poble amb la tua mascota. Perquè si no, al final el que passa és que, com ara mateix no hi ha ningú logotip, no hi ha res que identifiqui un negoci en el que tu pugues entrar amb la tua mascota, o no hi ha cap servei públic, com per exemple l'Ajuntament no pots entrar amb la mascota. Aleshores, aquest registre faria que tingueres un plànol en el mòbil,
claro,
un plànol
claro,
físic, on saber claro. On pots anar.
Bueno, estar a l'altura d'un municipi com el que... sempre he considerat que és Benicàssim.
Clar, és que n'hi ha molts hotels, per exemple, parlàvem en el hotel El Versoca, no? I ell mos deia, clar, és que jo sóc un hotel pet friendly, jo facilite als meus clients que puguen estar en les mascotes, però després ixen de l'hotel, no poden anar a la platja, no poden... I també és una manera de desestacionalitzar el turisme, perquè moltes famílies viatjarien en les seues mascotes en hivern i de baixar l'abandonament de mascotes, que sabem que en els mesos de vacances és quan més creix. Un problema en el que del que la gent es queixa molt és el tema de la neteja per a les mascotes.
Claro.
Però és que ahí també és on treballa l'Ajuntament. Que la gent és incívica ho sabem. Ho sabem, hi ha molta gent incívica i no és problema de les mascotes, és problema de la gent. Però si les mascotes s'embruten i els seus propietaris no es molesten en netejar-lo, té que ser l'Ajuntament el que garantisca el manteniment del mobiliari públic, de faroles, de banquets i un neteja. El que no pot ser és que la gent sigui incívica i deixi la brutícia de les mascotes en els carrers i l'Ajuntament alegui que és que la gent és marrana i no ho limpie. No, és que l'Ajuntament té que limpiar el poble.
I també són la gent de les pròpies associacions animalistes les que ens han manifestat el fet de que la policia també ha d'actuar en amb aquesta persona que ha deixat la defecació de l'animal. Ha d'actuar multant. Vull dir, al final això és una cosa de tots i totes. I hem de ser conseqüents que vivim en un poble, tant els que ens agrada viure amb els nostres gossos o amb els nostres gats, com la gent que no.
Se té que conviure. Divendres, dissabte per la vesprada, estava venint quasi de gent jove, i no tan jove, perquè la veritat és que la gent estava a tope dissabte per la vesprada. Ofertes tenen els joves?
La gent jove, el tema és que quan arriba l'estiu o la Pasqua té ofertes d'oci, que van, pues, al final Benicàssim és un lloc turístic i té sales de música, té pubs, té discoteques i tal, però l'oferta de cultural i d'oci no va més enllà de tot això. No hi ha una oferta cultural i d'oci específicament dirigida a la joventut. I la gent de Benicàssim en estiu gaudís molt de Benicàssim, però el problema és que no pot viure durant tota la resta de l'any allí. Val? Tenim una gran lacra.
Un municipi no estacional, és dir, no té continuïtat.
Mira, jo tinc un grup, el meu grup de la meva colla, d'amics i d'amigues, sí, en som 10.
Sí.
I dels 10 no viu només una persona que acaba d'aconseguir ara un lloguer que... miracle total... La resta no poden viure a Benicàssim. No es poden permetre viure a Benicàssim. Si no és que tens una casa que has heretat de la teua abuela o que has heretat de ton pare o de ta mare i tens la capacitat econòmica per a poder arreglar-te-la, tu no te pots permetre viure a Benicàssim. Perquè, a banda, l'altre problema que hi ha és que molts lloguers a Benicàssim són de setembre a maig. Quan arriba el maig, te diuen adeu, perquè ve la temporada d'estiu i, clar, en unes setmanes poden arribar a treure molts més diners que durant...
Bueno, però la llei de la vivenda eixirà en breu, no?, publicada, breu. I cada comunitat autònoma decidirà si l'aplica o no, perquè això és una altra. Ja has d'aprovar la llei, però si després la comunitat autònoma no l'aplica, què fem?
Sí, ahir el tema és que la nova llei te dona certes ferramentes per a que les ciutats, pues, per exemple, no, la ferramenta esta de que tu pots decretar una zona saturada...
Sí, sí, en este cas, Benicàssim seria una zona tensionada.
Claro, seria una zona tensionada que això que ens permetria, a través de la comunitat autònoma, pues, este tipus de ferramentes, no? Pues, topar el preu del lloguer i tot això. Però jo crec que ja no és només això, o sigui que les ferramentes que tenim poden anar més enllà i des de Compromís el que volem és això, no? Des de Compromís apostem per crear un parc de vivendes, me refereixo a nivell autonòmic,
sí,
un parc de vivendes públiques, de 5.000 vivendes públiques, que a banda seria un programa semblant al programa actual d'Edificant o de Convivint, en el que la conselleria dota als ajuntaments d'aquestes prestacions i ser l'ajuntament el que organitza aquests diners i el que crea la vivenda pública.
Aleshores... Clar, però ahir sempre em dona pànic, perquè en funció de com empleen després aquests diners per a seguir mantenint aquestes vivendes en bon estat, acaben convertint-se en guetos.
Sí, a veure, al final tot això és així, al final un edifici públic s'ha de mantindre, igual que els carrers amb la neteja, cosa que també podríem parlar largo i tendido en Benicàssim de la neteja del poble, però al final això té un cost i té un manteniment, però
i s'ha de comprometre.
Clar, això és així. Al final, les institucions públiques també s'han de comprometre i és el que ens comprometem nosaltres i sempre diem, a millorar la vida de les persones. Ara mateix tenim una lacra, que és que 2 de cada 3 joves per davall dels 34 anys viuen amb els seus pares. Quan en els anys 80 hi havia un milió de vivenda pública en tot l'estat espanyol i que ara no arribem a 167.000 vivendes públiques.
La sensació que tenim és que allò de la vivenda pública s'acaba d'inventar per allò de que han aprovat la llei. Sí, és que jo no sé si se'ns havia oblidat allò de la vivenda pública.
I a banda, mires els països del voltant de la Unió Europea que ens porten, com en altres coses, ens porten anys llum, però arriben a fins i tot a hi haure un 10% de vivenda pública. I això, a banda, no és que només facilite l'accés de la gent que ho necessita, sinó que també regula el preu de mercat.
En Benicàssim hi ha vivenda pública?
En Benicàssim l'última oferta, l'última construcció de vivenda pública que se va fer va ser en el govern del tripartit, en el govern progressista que va llaure, i no s'ha tornat a construir res més. Ara ens han arribat informacions, perquè és així com funciona aquest ajuntament, de que l'Ajuntament vol construir vivenda pública, però hem estat investigant i no hi ha cap informe, no hi ha cap projecte en marxa. Simplement estan, una altra vegada, venent fum, que és el que estan acostumats a fer. Estan venent fum i nosaltres volem vendre llum. I la nostra llum és demostrar-li a la gent jove de Benicàssim que realment pot viure en el nostre poble. Perquè al final és una qüestió de que, jo sempre ho dic, a mi m'han parit a Benicàssim, m'he criat a Benicàssim i vull viure a Benicàssim, perquè vull però no puc, perquè no puc. Perquè els
pues terrenys n'hi han comprats, eh? Sí. Això és lo que perquè els aixòs terrenys que s'ha venut, les persones que van vendre, és dir, saben si ja han cobrat, i jo sé que hi havia diverses reclamacions.
Bueno, estem parlant dels terrenys del FIB. Sí, és un tema que s'ha portat a juí perquè les persones que han venut o que han sigut forçades a vendre reclamen que el preu que se'ls ha pagat no és el just per els terrenys. Bueno, al final l'ajuntament que tenim l'únic que vol és comprar i, com diu Lluís, ben fum, no? Hem comprat i farem, però tire, però no va mai. Portem al final 12 anys de govern, com ha dit Lluís, no s'ha fet vivenda pública, s'han comprat... s'ha comprat el famós edifici que pertanyia a un anterior alcalde del PP, casualitats, s'ha comprat un edifici que estava destinat per a vivenda i l'empresa va quebrar i l'Ajuntament ho va comprar, ho va pagar en seguida, tot arreglaet, però resulta que per temes legals no tenen les mateixes estructures un edifici de vivendes que un edifici destinat a ser edifici públic. Entonces ara pues no sabem quants més diners li costarà això a l'Ajuntament o al poble de Benicàssim, que és el final del que ho assumís. El poble, quants més diners li costarà que aquests terrenys, aquests edificis, estructures que han comprat, perquè no són edificis que es puguen utilitzar ja, puguen realment estar en funcionament i ser, com diuen, una biblioteca, un mercat, el centre...
Quantes coses han sigut aquests vivendes que han comprat?
Bueno, segons el que interessa, no? Com ara estem ja de cara a campanya, pues segons el que interessa, aquests edificis poden ser moltes coses, però és que sempre és fum, com diu Lluís. No tenim projectes concrets, no tenim, és tot fum, és tot pues instrumentalitzar el estar governant i el dir, ojo, que nosaltres hem comprat això perquè volem fer i si seguim governant farem i al final enganyar a la gent perquè no tenen coses concretes, no escolten, no se deixen assessorar. Sabem que per al projecte del recinte, bueno, nosaltres sempre diem el recinte del FIB perquè és el FIB, el primer festival que va venir a Benicàssim,
sí.
Però sabem que Benicàssim avui en dia acull molts festivals i n'hi ha grans festivals que es fan ahir com el Rototom o com el Samsan i també utilitzen i se recinte i saben el Rototom, per exemple, porta des de 2010 i ho puc dir perquè ho conec bé, he treballat en les oficines del Rototom molt de temps i ells saben realment les necessitats que n'hi han dins del recinte. Entonces, se van oferir per a assessorar en la construcció o en el disseny de la construcció
de les necessitats
del recinte.
Un festival,
exacte,
clar.
Perquè aquest recinte no té que ser un recinte només per a dos festivals o tres festivals grans durant l'any, té que ser un recinte que el poble pugui utilitzar.
Albergar, clar.
Exacte, tenim a l'equip de triatlón que no tenen lloc per a entrenar. Per exemple, en les bicicletes. I seria en hivern, que aquest recinte no acull festival, seria un bon lloc, si estiguera dotat com té que estar, per a que la gent del triatlon pugui anar a les bicicletes a entrenar, per exemple. Va haver gent que se va oferir a assessorar, inclús van presentar un projecte que van presentar en el Teatre Municipal, parlant de com fer un recinte que els 365 dies de l'any fora utilitzable i fora sostenible i fora... l'Ajuntament, com sempre, sí, però després no han fet cas, perquè com no se deixen assessorar i no escolten, i el problema és quan tu te penses que saps de tot. Nosaltres estem fent la campanya de Caminem per Benicàssim perquè pensem, entre altres moltes coses que estem fent, pensem que el que n'hi ha que fer és escoltar els veïns i escoltar a la gent que sap. Si jo no sé d'urbanisme, m'assessore en gent que sap d'urbanisme i sap de què m'està parlant. I si jo no entreno al triatlón, pues pregunta a la gent del triatlón què necessitais té. El que no pots és pressuposar que com estàs al govern eres tot poderós i saps de tot i tens que deixar-te assessorar. I tens que veure bé com invertir els diners públics de la gent de Benicàssim per a que sigui rentable a quanta més gent millor,
bueno,
i quan més diners millor.
N'hi ha gent que tria assessorar-se d'una manera i gent que tria assessorar-se d'una altra.
Clar, és que n'hi ha gent que n'hi ha governs que el que trien és assessorar-se d'empreses que puguen assessorar-los a lo millor econòmicament o o en interessos que es beneficien més a nivell inter que escoltar a la gent de Benicàssim. Però al final Benicàssim és un poble que el formem tots i som tots els que hem de participar i hem de disfrutar d'este poble que tenim.
Acabem, ja no ens queda més temps, espero que no sigui l'última vegada que vinguin. Recorden que el dissabte a la una del migdia estaran a la zona del Torreón, per si volen conèixer-los personalment, que tenen tela marinera per a parlar. Estaran Paula Mateo i també Lluís Bernal. Gràcies per haver estat així els dos.
Moltes gràcies, Susana.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654 y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
En Bocatería Els Lluïsos te lo ponen fácil y te ofrecen suculentos almuerzos. O si no tienes tiempo de cocinar, dispones de menú diario de lunes a viernes y los sábados. Bocatería Els Lluïsos, calidad al mejor precio. Avenida La Murà, 12, de Vila-real.
¿Sols et queden unes poques dents sanes? ¿Sabies que es posible conseguir una nova sonrisa en unes poques hores? En la Clínica Dental Joan Llop estan especialitzats en cirurgies de càrrega immediata per a que disfrutes de dents fixes el mateix dia de l'operació i oblida't d'incòmodes pròtesis. Si estàs pensant en donar-li una segona oportunitat a la teua boca, en Clínica Dental Joan Llop ho aconseguissin. I sí, tan sols a 10 minuts de la porcelanosa.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Quiero un 2008. Bueno, no. 3008. No, no, no. Un 308. Espera, mejor un híbrido. O eléctrico. O no. Ay, no sé, la verdad es que me gustan todos.
Tranquila, en Leonauto Castellón y Villarreal tienen el Peugeot que necesitas. Ah, y con entrega inmediata, no te lo pienses.
Avenida Castellbell, 75 Castellón y Avenida Francia, 60 en Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-83-83-02.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Mother Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mother Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
I este passat divendres se presentaven les llistes del Partit Socialista del País Valencià de les Alqueries, de la població de les Alqueries. En este cas, actualment està governant en coalició i tenim el fil telefònic a Esther Lara, que és la seva alcaldessa. Molt bon dia.
Bon dia.
Em diuen dades, aproximadament hi haurien unes 200 persones en esta presentació en una població de quants habitants, alcaldessa?
Pues 4.573, per un document que acabo de firmar. És exacte, a fecha de 18 d'abril.
És a dir, un bon percentatge, no?
La veritat que sí, per a mi sí, molt important el recolzament que vam tindre i bueno, la veritat que contents una vegada més, no, de que la gent, pues, bueno, ens recolze, no, ens acompanye en un acte, pues, com aquest, que per a nosaltres és important, no, donar a conèixer tota la gent que té ganes, no, i vol continuar, pues, fent créixer un poc les Alqueries.
Mire, entre els companys del seu partit d'altres poblacions que l'estaven acompanyant, que hi havien, i també hi havien alcaldesses, bueno, diputats, és a dir, n'hi havia molta gent, vull destacar la presència de Samuel Falomir, el secretari general de la província de Castelló, un xic molt jove i que arrastra una part molt gran d'aquesta joventut que el Partit Socialista, a mi me fa l'efecte, que últimament havia anat perdent, eh?
Bueno, jo crec que nosaltres, el que és la part jove, el Partit Socialista ja fa uns quants anys, no?, que ja els darrers 4 anys ja vam ser pues, bueno, una bona tira de joves és que vam estar ja recolzant moltes candidatures, tant en llocs de per a eixir a governar com darrere, no? I en aquesta premissa un poc, nosaltres també a les Alqueries hem elaborat la nostra llista, no?, amb molta gent jove, no?, i carregada un poc de futur. I bé, Samu, pues, evidentment, aglutina pues, moltes coses positives, no? Per a mi, a banda de secretari general, pues, també és un gran amic, també, i la veritat que bé, pues, va ser molt especial, no?, que ens pogués també acompanyar ell aquell dia.
Sí, perquè tots estan presentant candidatures en aquest moment, perdó, més que candidatures, ja estan presentant llistes, i estava ben carregat el cap de setmana. Per això em va sorprendre que sobre ser-hi tota una població menuda estiguera el secretari.
Bé, jo personalment vaig parlar amb ell i vaig dir si ens podria acompanyar. Jo, el meu pas per la política l'iniciava en ell, entre altres companys, no? Ja per el 2007 ens van conèixer en Joventut Socialistes, i la veritat que des d'allí que va ser ja vas a poder comprovar, no, que va a dir que les alquilies se sent com a casa, no? Uh-huh. A mi em passa el mateix quan vaig a l'Alcora, pues uh-huh. Em sent com a casa i és el tracte que tenim, i al demanar-li m'ha dit en seguida que mirava agenda, que si podia assistiria, no? I així va ser.
Uh-huh. Parlem de la llista, que tindrà la, la població de les alquilies. Una llista, podem dir, jove?
Uh-huh. Pues molt jove, jo crec que amb moltes ganes, molta il·lusió, no? I també, per no dir, en algunes persones en les que ja tenim alguna experiència en la part de la política, no? I crec que, conforme vaig dir, que és un tàndem molt bo, no? L'experiència i la joventut, pues, per poder continuar, no? Perquè els que entren de nou per poder aprendre, i els que ja estem per poder aprendre també de la gent jove, no? O per poder agafar i ser punt de vista que a voltes el dia a dia en la gestió, pues a lo millor no ens deixa veure més enllà, no? Uh-huh. Així que jo crec que és necessari, no? I ser tàndem.
Uh-huh. I també molt feminitzada, és dir, n'hi havien moltes dones.
Sí, la veritat és que no ha sigut ni intencionada ni ment ni res, ha sigut una cosa natural, no? El que ha sorgit. I la veritat que, pues, contenta, no? Perquè, com sempre hem dit, no, les alqueries ja fa uns quants anys, no? Que sempre hem estat les dones un poc al capdavant, no? I jo crec que, pues, part d'això, no? Que es puguen veure reflectides moltes dones, pues, fa que així el sostre de cristall siga menor, no? I jo crec que això és important també, pues, a nivell polític, en els dies que corren un dia, pues, tindre-ho també present.
Mire, vaig veure molta complicitat entre vostè i l'alcaldessa de Borriana. És dir, això ho vaig poder observar des de lluny, que vostès no estaven veient-me.
Sí, la veritat que, a veure, jo per a mi Maria Josep, abans que alcaldessa, pues, la tenia també de mestra a l'institut, no? Com molta gent jove de, tant de Borriana com de les Alqueries. I la veritat que des que estem les dos a les institucions, pues, com a pobles veïns que som, quan hem necessitat algo, quan hem tingut alguna cosa en comú, o inclús compartir les nostres festes, no? Des de nosaltres visitar Borriana a l'ofrena en Sant Josep, com Borriana visitar-nos a l'ofrena de la nostra Mare de Déu, pues, la veritat que tenim molt bona relació i bueno, pues, sempre és un plaer també contar amb ella, perquè, pues, bueno, ens estimem també.
Algo que també em va sorprendre és que vostè mateixa conduirà l'acte.
Sí, bueno, en aquest cas, pues, vam pensar, no?, que en lloc de que ho presentara algú extern, que, bueno, pues, extern no, no?, però vinculat a nosaltres, però que millor manera que poder-ho fer, pues, en primer persona un poc, la decisió de per què, no?, cada membre ha decidit acompanyar-me, o perquè també jo conte o que fique en valor de cada membre, no? Uh-huh. Donar a conèixer un poc conforme es conec jo.
I frases, és dir, jo a cada volta que pujava algú em donava compte de que tenia un missatge. Hi havia missatges en molta càrrega de profunditat dirigits, més que la gent que n'hi havia dins, inclús a l'exterior.
Bé, un poc de tot, no? Destacar, pues, no sé, de cada persona hi havia que destacar, no? Tant si havia tingut experiència com no, de si era, pues, no sé, formava part del teixit associatiu de les alqueries, els motius que li havien portat a tirar endavant, destacar de cadascú un poc, no? Jo crec que al fi i al cap un només no té un motiu llavant per tirar endavant i ficar-se a les llistes, sinó que poden ser moltes coses les que porten endavant, no? Mm-hmm.
I la primera vegada que vostè es presenta té 4 regidors, puja en l'última legislatura a 5, però pel cansar aquesta majoria que vostè necessita 6. Creu que això que ha afegit de la llista arribarà a aconseguir que vostè tinga majoria?
Pues en aquesta intenció ho hem fet, no? Que en això és el que volem, no? Arribar a aquesta majoria absoluta i bueno, pues poder treballar totes les persones que conformen, no? Evidentment, quan la confluència de diferents partits i més de 2 partits, conforme les alqueries ja fa més de 8 anys que estàvem un poc acostumats, no? Això ho fa un poc més difícil, no? Perquè la llei d'on és conforme és i està, pues, no? I tenim que jugar tots en aquestes situacions, no? Però bueno, jo crec que no és una idea descabellada i que evidentment nosaltres treballarem perquè això siga possible.
Uh-huh. I ara m'agradaria saber quina cosa ha fet vostè estant en el govern que vol rectificar o que vol canviar?
Sempre es pot millorar, no? Nosaltres creiem que jo una de les coses que percibís, no? De la gent i que és en l'àmbit festiu, no? Per exemple, l'àmbit festiu, pues, evidentment portem 20 anys, no? De govern socialista, i al millor algunes coses han anat fent per inèrcia, no? Perquè es feia així i tal. I a vegades pues, els hàbits de les persones, els costums, canvien, no? Jo parlava, per exemple, en Lorena, no? Actual regidora de festes, que quan nosaltres érem joves sempre volíem tindre orquestes, no? Dins de festes.
Sí.
I ara preguntes a la gent i el millor de la gent pues, li avellís més tindre pues, DJs o tindre un tardeo i després DJs. Canvia un poc, no? El que va volent la gent, no? Aleshores jo crec que són coses que s'ha de tindre en compte. I, bueno, escoltar, que és el que també estem fent, escoltar un poc a la gent i prendre, pues, mida d'allò que ens diguen, no?, i intentar anar canviant, perquè, pues, bueno, va, anem evolucionant, no?, en tots els aspectes.
I en quant, per exemple, al comerç del que dies, hi ha una fira este cap de setmana i cal donar-li el lloc que se mereix. Hi hauria que tenen algun plan per a que el comerç estiga més potenciat?
Nosaltres, el tema de la Fira del Comerç ha sigut una cosa ja que va iniciar en aquest cas pues, Lorena també com a regidora de comerç i creiem que el tema de la Fira pues, ha donat lloc a fer dos fires de comerç a l'any per a guanyar visibilitat, per a portar-los al centre del poble i al voltant de la Fira fer un poc de festa per a que la gent també s'aprope, no? I fer pues, sentir el comerç local el més proper possible, no? I en esta línia també sempre estem intentant pues, treure quan se fa alguna activitat promocional, no? El tema dels vals i demés. També en tot el tema de la pandèmia hem estat en el pla resistir, hem oferit també ajudes, vull dir, dins de la nostra mesura, el que nosaltres podem arribar, perquè és evident que competència a nivell de comerç, a nivell municipal no hi ha, no? Sempre estem intentant pues, bueno, ajudar, no? Aportar el nostre granet d'arena un poquet a que el comerç local continuï viu, no? I que la gent continuï participant fent les seves compres al poble.
I el tema urbanisme, n'hi ha algun tema que siga més candent, que se diga que abordar d'alguna forma distinta?
Diferent. A veure, jo crec que al llarg d'aquesta última legislatura hem abordat un poc diferent el tema del golf, no? Del pal i del golf. Hem abordat diferent i em referisc a que hem aconseguit arribar a un acord, no? amb la UTE per a definitivament tancar, no? el llibre, diguem, per dir-ho d'una manera, de lo que era el golf fins ara, no? A hores d'ara ja tenim lo que són els edificis tant com és la casa de la música com el camp de futbol pagats i per tant la relació de la UTE ja no existís. Aleshores jo crec que un dels canvis serà pensar, no? I mirar i estudiar a veure quines són les possibilitats futures que puguem tindre en este sòl que ubicava el golf, no? Veure quina decisió cal prendre ahir, no? Sense, evidentment, pues, perjudicar els veïns, però sí que intentant pues, afavorir també pues, el poble en la mesura del que es puga, no?
Una alcaldessa s'ha de rodejar en gent preparada tècnicament. Em referisc per abordar aquest tipus de temes?
Sí, a soles és difícil i jo pues, probablement ara pues, per els anys d'experiència evidentment tinc uns coneixements que fa 8 anys no tenia, no? Ni per assumir. Però evidentment sempre tens que tindre la consulta tècnica és imprescindible per poder prendre la decisió moltes voltes, sobretot urbanísticament, que les lleis també van canviant, n'hi ha interpretacions i aquestes decisions no són fàcils a vegades perquè pues, bueno, no les prens en el cor, sinó que tens que prendre-les en el cap i en la llei en la mà.
I quan algú se'n va de la llista, seguís sent amic?
Totalment. Jo, bueno, crec que divendres ho vaig dir, no? Jo n'hi ha dues persones que ara, pues, bueno, personalment, ells han decidit que la seva etapa era un 8 anys, han acabat i bueno, que tenia, hi ha més gent que té ganes i preferixen no continuar en la llista, no? Però crec que si ho estàs podent comprovar, no? que tenia el recolzament dels dos, no? Tant de Pedro com de Lorena, no? Són dues persones que bueno, ens coneixem a la perfecció i això fa molt també per a que quan digues una cosa no te puguen entendre el que en poques paraules es puguen entendre, no? Uh-huh. I bueno, pues evidentment en Lorena jo tinc algo més també que una amistat, som molt amigues i pues, en ella pues, encara tinc més confiança, no? Jo, per a mi ella és una persona molt treballadora que a hores d'ara també fa les funcions de secretària d'organització del partit, així que estic segura que bueno, finalitzaran l'etapa com a regidors a l'Ajuntament, però continuaré tenint dos companys, no?, en qui poder confiar en allò en el que puga necessitar.
Pues Esther Lara, alcaldessa de l'Ajuntament de les Alqueries, gràcies per haver-nos atès i això, que vaig este cap de setmana molta gent a aquesta fira de comerç que tenen preparada, perquè a més és un poble molt, molt, molt bonic.
Moltes gràcies a vosaltres també.
La Moderna, cafè, tapes i copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, dos cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes, abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Villarreal.
I Villarreal acull aquest dissabte la novena trobada de balls de plaça de la Plana, de la mà del grup de danses El Raval i del grup de danses del Raval. Tenim Àlex Torres al telèfon. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ens diu quines poblacions vindran, què veurem per a fer ganetes de que la gent vinga a veure això.
Mira, la veritat que aquesta és la novena edició que celebrem la trobada. És una proposta que vam llançar ara fa 9 anys des de Villarreal per tal de celebrar un dia de germanor, una trobada dels pobles de la Plana, per limitar-lo d'alguna manera, que en els últims anys pues, havíem fet treball de recerca, havíem tornat a revitalitzar el que són les nostres danses de carrer, no? A la nostra àrea, pues, el Vall de Plaça. I donar cabuda a aquest fenomen, no? Que és un fenomen que està estès al llarg de tot el País Valencià, però que aquí a casa nostra estava molt desdibuixat i havia anat arraconant-se i inclús oblidant-se. I d'anys cap arrere pues, estem intentant algunes poblacions reprendre aquest costum d'eixir a les places, a ballar, a fer les nostres danses en comunitat, no? El que hem d'entendre que no és una actuació de danses, no és una actuació folklòrica, sinó que és un acte de germanor, un acte de trobada dels pobles que lluitem per mantenir vives aquesta flama de la tradició en aquests balls. Me preguntaves per les poblacions que acollim aquest dissabte.
Sí.
Pues, a veure, ara de cap, no tinc aquí el llistat, però crec que participa Betxí, participa Benicassi, participa Cabanes i la Pobla Tornesa, participa Castelló de la Plana...
Coves de Vinromà, Torreblanca i Almassora.
Que estic fent el llistat mentalment, Torreblanca, Orpesa, Villarreal, i crec que no ens hem deixat a ningú, perquè no. Almassora, aquesta edició no pot acompanyar-nos, però com està dintre per les edicions, també volíem nomenar-la. I això és un acte de comunitat, de germanor entre tots els grups i tota la gent que mantenim viva l'essència de les nostres danses de carrer.
L'activitat arrencarà a les 6 de la vesprada, encara que vostè diga que és un acte de germanor, que ho és, i no ho dubtem, sí. ballaran a peu de carrer.
Sí, clar. Intentarem mostrar el que fem a cada poble, no? A cada poble, pues, en moments determinats del nostre calendari, pues, celebrem la nostra dansa. A Villarreal celebrem el nostre Ball de la Plaça a les festes de setembre, en la Mare de Déu de Gràcia, i en concret el dijous. En altres poblacions, pues, hi ha altres dates on se celebren aquesta tipologia de ball. Uh-huh. És música que sol ser acompanyada en dolçaina i tabal, i en alguns pobles inclús en banda de música, però els que ens acompanyaran seran dolçaina i tabaleter. Ballarem a partir de les 6 de la vesprada, farem la mostra del que són les danses, després hi haurà un sopar de germanor a la plaça Major, i posteriorment, quan acabarem de sopar, pues, farem música de bureol, farem una festa participativa on tot el món té cabuda, tant gent que vulgui vindre a cantar i a tocar, com gent que vulgui animar-se i arrencar-se a fer ball amb nosaltres.
Pues això és el que volíem saber, animar a tota la gent el dia 22 d'abril a la plaça Major, començarà a 6 de la vespre i després està previst un sopar de pa i porta i bureo en la mateixa plaça. Àlex Torres, gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres per fer difusió d'aquest event.
Fins una altra.
Vinga, bon dia.
Solo con mirarte encuentro una razón.
Vila-real t'oferís una programació de luxe a l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner. Diumenge 16 d'abril, Rafael Álvarez el Brujo presenta la seva adaptació del Lazarillo de Tormes. Divendres 21 d'abril, Senyora de Rojo sobre Fondo Gris, amb José Sacristán, i el dissabte 22, Falla i Lorca, concert de l'Orquestra Supramúsica. Venda d'entrades a entrades.vilareal.es. Vila-real avança en cultura.
¿Sabes qué? Estudi Tecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Vila-real o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estudi Tecles.
Tenim amb nosaltres ara la diputada nacional Marisa Saavedra, diputada per Unides Podem de la província de Castelló. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Per fi, la llei de la vivienda, no?
Sí, estem molt, molt contents i contentes. Parlem de la primera llei de vivienda en la democràcia, bueno, en tota la història, així en el nostre país. És una llei que venia ja a l'acord de govern. Jo crec que tot el món sap que ha sigut llargament demandada, només per, no només per els moviments socials, per la PA, la gent que defensa el dret a l'habitatge, sinó bueno, la nostra força política ha estat molt insistent en aquest tema, ha fet moltes propostes, ha negociat molt en el Partit Socialista, en el PSOE, i bueno, la part del PSOE pues, estava bloquejant-la i bueno, estem arribant quasi al final de legislatura i podem dir que finalment s'ha aprovat al Consell de Ministres, tenim que tramitar-la al Congrés i bueno, és una llei importantíssima perquè pensem que fa molts anys d'això que estava pendent efectivament i molts com diríem, moltes cridades d'atenció des d'organismes europeus i internacionals a Espanya perquè la qüestió de l'habitatge aquí n'hi ha una emergència habitacional. És un problema greu.
Si vol, la desgranem un poc el que s'ha aconseguit i on s'han encallat. Per exemple, coses que vostè voldria destacar o eixos punts importants de la llei de la vivienda.
Sí, bueno, diria tres punts. Un que té que veure en el tema dels desnonaments, no? Que n'hi haurà més protecció de la ciutadania, de la gent vulnerable, no? De la gent que en un moment donat no pot pagar el lloguer, en el sentit de buscar alternativa habitacional que no se puga fer, com estava denunciant els organismes europeus, que en Espanya és l'únic país quasi d'Europa, en fi, dels únics, on resulta que tenim que gent que se desdona gent en tres fills i es deixa a la porta al carrer. Això no significa, vull aclarar-lo perquè molta gent me pregunta, no significa que el llogater tinga que tindre'ls a casa, que no es puga enviar. Significa que l'administració pública ha de donar una alternativa a aquestes persones. Significa això. Vale, entonces, té que veure en este tema, disculpa.
En aquest moment en el que no paguen el lloguer, el que se posa en coneixement de l'administració, és dir, i busquen una alternativa per a aquestes persones, no vol dir que no se puguen desallotjar sense tindre una alternativa. És dir, ni en aquest moment no és ni la persona que lloga, ni la persona que està a llogar, la que patirà, perquè això seria el problema del govern.
Les administracions públiques tenen que donar alternativa habitacional, es diu. És a dir, no pots posar de petites en la calle una família sense donar-li una alternativa, buscar en funció, en fi. Ahí està l'administració pública, els serveis socials, els serveis... Aquí s'ha creat en la Comunitat Valenciana, és de les úniques que tenen en Espanya, s'ha creat Héctor Illueca, el conseller d'Habitatge, una unitat antidesnonaments per impulsar tot aquest tema, quins protocols, quines maneres perquè la gent tingui una alternativa i que no carregue al muscles del llogater.
I aquesta unitat antidesnonaments és la unitat que mira els pros i els contres de tant la família que està ubicada dins com també la persona que ho té llogat, no? És a dir, n'hi ha una investigació prèvia a alguna a qualsevol actuació.
Estem parlant de serveis públics que tenen que fer una valoració integral de la situació i buscar quina és l'alternativa. Uh-huh. Això no pot recaure, insistir en la gent que està llogant, però tampoc se pot caure en aquesta qüestió que ens denuncien els organismes de drets humans, de manera que això. Entonces, bueno, un aspecte important té que veure en això de la llei d'habitatge. Un altre aspecte té que veure en l'augment de l'habitatge públic. Pensem que estem a la cua d'Europa, la creació de vivenda pública,
sí, sí.
Estem a la cua d'Europa.
Creació de vivenda pública. Se corre el perill de crear guetos?
Bueno, el que n'hi ha que fer les coses de manera acurada i de manera des de l'administració pública, de manera que no s'avance per esta via. Tots saben l'experiència. En este país nosaltres tenim un 2.5%, estem a la cua. Bueno, n'hi ha països que tenen un 10% d'habitatge públic o fins i tot un 30%, dependent dels països. Aquí tenim un 2 i pico i precisament són aquests habitatges en barris degradats, etcètera. I en molts casos pensem a Castelló, quan van entrar nosaltres, Unides Podem a la regidoria d'habitatge a Castelló Ciutat, resulta que el poquet que hi havia, jo no sé dir ara, els pisos que hi havia de vivenda pública estaven abandonats, estaven quasi que en ruïnes. La primera faena de la nostra regidoria va ser restaurar i rehabilitar. Això, vull dir, claro, i l'habitatge. Vull dir jo que aquí la política ha sigut nula. Tenim un país on la política d'habitatge ha sigut inexistent.
És dir, el fet de que aquests habitatges de vivenda pública estigueren deixats no era, era problema de l'administració pública. És dir,
absolutament.
I vostès tindran aquest cuidado, és a dir, a voltes la gent que li preocupa és això, que no arriben a ser guetos, però perquè no siguin guetos han de tindre una bona...
Una planificació, té que haver una planificació i una voluntat pública d'avançar en aquesta qüestió, i ahí està, per exemple, una llei que va ser pionera, a la comunitat, gràcies també a la nostra conselleria, Héctor Illueca, el tema del tanteig i retracte, per el qual l'administració pot comprar pisos a un preu molt barat per a dedicar-los a això, o sigui que ja no parlem de construcció, que en alguns casos pot necessitar-se construcció, val? Però, pues bueno, aquest tema de l'habitatge públic és importantíssim, serà un impuls important, i dos qüestions molt importants, el tema de zones tensionades, és a dir, aquesta llei, i això és importantíssim, habilita les comunitats autònomes per a declarar zones tensionades, és a dir, depèn dels municipis, en fi, ja saben, la població que té, l'índex de creixement dels preus de l'habitatge, etc., per a posar límits a l'augment d'habitatge. És a dir, posa límits a l'especulació.
Si parlem de la zona de tensionatge, el límit està...
Jo no tinc cara, perquè és que això són índexs. Ahir en un estudi, Héctor i jo que ho explicava molt bé.
Però hi ha límits per les zones tensionades, no?
Claro, sí. Les zones tensionades el que fa és que n'hi hagi una limitació per a l'augment, perquè se dice d'especular en l'habitatge. Estem parlant, aquí el que està en el nucli d'esta llei és que és la funció social de l'habitatge. És a dir, l'habitatge és un dret públic i el que no és un objecte d'especulació per a que els fons buitre se puguen enriquir en això. De manera que el tema és molt important, aquest tema de zones tensionades, i és important entendre que el que fa aquesta llei és que habilita a les comunitats autònomes per a aquesta declaració i este posar límit. Això vol dir que ara està en el sostre. Bueno, ara està, quan siga efectiva la llei, està en el sostre de les comunitats autònomes el declarar aquesta qüestió i el limitar. Aquí, la nostra Conselleria d'Habitatge ja ha dit que té els deures fets per al dia següent que se publique en el BOE aquesta llei, ja se passa aquí a la comunitat. La senyora Ayuso, el Partit Popular, ja ha dit que les comunitats autònomes on governen ells no s'aplicarà la llei d'habitatge. És a dir, la salvatjada que n'hi ha en quant a preus d'habitatge, que tots sabem que la gent ha de dedicar el 70% del que cobra. Això és una bogeria que, a més, des d'Europa, en la Carta Social Europea, posa els límits en quant al percentatge que té que emplear una persona per a pagar l'habitatge. Pues bé, tot això se posa límits a aquesta especulació. I una qüestió és que canvia també el tema del concepte de grans tenedors. No serà a partir de 20, seran a partir de 5. De manera que, bueno, aquestes consideren algunes limitacions, algunes exigències que n'hi ha per a les entitats o les empreses que posen vivendes a l'alquiler, val? Pues, entonces, baixa ese límit. no afecta a la senyora o el senyor, a la família que té un piset i que el lloga, però sí que hi ha exigències per als grans tenedors, de manera que no puguen especular de manera...
A partir de 5 eres gran tenedor.
Ja eres un gran tenedor i hi ha unes certes limitacions, unes certes exigències, no? Però, bueno, jo crec que el que és important de la llei, que, bueno, anirem desgranant, però és molt important la qüestió de la funció social de l'habitatge. L'habitatge, no sé, que no... parlem de que se li regali a ningú, estem parlant de que és un dret bàsic, és un dret essencial de la ciutadania i el que no pot ser és objecte de l'especulació. Ahí sí que estem al cap, som capdavanters en Europa i pensem que així ha passat com en la senyora Ana Botella en Madrid, és que s'ha venut habitatge públic a fons buitre per a que especulen en ells.
Això va aixir i va ser molt comentat en el seu moment.
Sí.
Se mantindrà un límit del 2% per a enguany a la pujada del lloguer i un tope que s'incrementarà al 3% en el 2024 antes del 31 de desembre del pròxim any. És a dir, d'enguany a l'any que ve s'augmentarà un 1%,
sí,
però n'hi haurà un tope del 3% per a l'increment de lloguer.
Sí, això és molt important perquè pensem que, bueno, esta llei el que fa és que desvincula l'augment del lloguer, n'hi haurà un altre índex, però no serà el tema de la inflació. Això és molt important. I en esta qüestió, el que tu m'estàs dient ara del top este del 2%, això té que veure en les mesures que vam impulsar al govern estatal, per tal, en aquelles mesures anticrisi, no?, per la crisi de la inflació, que se van anunciar al final de l'any passat, que posa un tope. Pensem que en esta situació d'inflació, que en alguns moments ha sigut desbocada i encara és excessiva, si a la gent que té un habitatge, vamos, que està de lloguer, vull dir, resulta que l'augmenten un 8%, el preu del lloguer els obliguen a anar-se'n de casa. De manera que n'hi ha un màxim temporal del 2%, després pujarà al 3% i després anirà acoplant, però sempre no estarà vinculat a l'IPC, això és molt important.
I només seran per a les vivendes... per la vivenda, no per els llogars, el lloguer de locals i comercials i demés, i no influirà, només és per a la vivenda, no?
Sí.
I després els inquilinos no pagaran els honoraris de les agències perquè en realitat el que es lloga és l'arrendador, és dir...
Efectivament. Sí. N'hi ha mesures d'aquest estil que el que fan és que descarreguen a la persona inquilina, en aquest cas, de gastos que són, evidentment, igual que quan tu tens que arreglar alguna qüestió, una cuina o el que sigui, una reforma en el teu pis, evidentment, és una qüestió del llogater, no de la
ara,
persona que està llogant.
En aquest moment, per el que jo tinc entès, quan algú lloga algo, li cobra un mes a l'inquilino i un mes al propietari. En aquest cas, serà el propietari l'únic que tindrà que pagar els gastos de l'agència.
De la immobiliària, perquè és esta persona la que com diríem, ha utilitzat els serveis de la immobiliària. La persona que compra, busca, mira en internet, busca els diaris, en fi. Sí, efectivament.
I també en la llei de la vivenda estem pendents de quan entrarà en vigor.
Bueno, pues eso es que ara ve una tramitació parlamentària. És importantíssim que el Consell de Ministres ha donat a llum aquesta norma que recorde que estava anys aturada. Ens dona molta pena que bueno, pues una proposta que estava damunt de la taula, que estava en l'acord de govern i que nosaltres vam insistir des del minut 1 que era urgent en este país, no ha tingut mai una llei d'habitatge que regular aquesta qüestió, pues, bueno, dona molta pena que ha passat quasi tota la legislatura i això és molt de patiment pel mig de molta gent, de moltes famílies. Però bueno, és important que així ara tindrà una tramitació parlamentària que anem a intentar que sigui el més ràpid possible i esperem, a més, que la millore, perquè jo també vull dir, aquesta no és la llei perfecta o la llei que haguem volgut, com si diguem, al 100%, però bueno, és una llei, és un avanç important, és una llei molt positiva i sobretot és una llei que ara, en aquesta tramitació, pues, intentarem que millore i que isca el més pront possible. Perquè és urgent, recordem-lo.
En la província de Castelló, el lloguer de vivenda ha pujat un 6%. Per tant, jo suposo que quan entra esta llei, aquests contractes s'hauran de revisar, perquè si no estaran incomplint la llei, no?
Clar, se tindrà que aplicar, evidentment, als contractes que ja estan també. Ahí n'hi ha molts de detalls que tenen que veure en la tramitació, que se tancaran. Jo no voldria dir res ara que me digueren, no, és que això ja se tancarà, però bueno... A grosso modo anem a dir les qüestions que hem parlat en el sentit de que, bueno, de que milloren els drets de la gent i bueno, continuarem treballant. Aquí s'ha lluitat molt durant molts anys, moltes entitats, moltes organitzacions socials per defensar aquesta llei. També Unides Podem i bueno, és important, el dret a l'habitatge. I jo vull recordar este aspecte, i acabe, disculpa, que ara, una vegada que s'aprova esta llei, l'han d'aplicar les comunitats autònomes. I és important que la gent també, ara estem en un procés electoral, que tinga clar si vota, si dona suport a partits que ja han dit que no van a aplicar-la i que van a continuar afavorint els fons buitre per a que continuen especulant, enriquint-se a costa de la gent, tirant a famílies al carrer a la que li pugen de pronte 300 euros de lloguer o 400 euros i se tenen que anar, fons buitre que a més cotisen fora d'Espanya. I bueno, pues si volen donar suport a aquestes entitats o a forces polítiques que estem garantint que se posarà en marxa, com nosaltres, per exemple, aquí a la Comunitat Unides Podem tenim claríssim que hem de continuar fortes al Botànic perquè aquesta llei d'habitatge se té que aplicar de manera que siguem capdavanters en esta qüestió.
Fem una pauseta de publicitat i abordem un altre tema.
Porque me gusta sentir, disfrutar y vivir, elijo Progresivos Barilux. Porque no todos los progresivos son iguales, elijo Barilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes progresivas Barilux de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17. Óptica Barilux especialista en Villarreal.
Tu coche se merece el mejor carburante y por eso en tu estación de servicio de BP de Villarreal te ofrecemos carburantes de primera calidad. Carburantes BP con tecnología Active limpian las impurezas del motor y te ofrecen más kilómetros. Y eso tu coche te lo agradecerá. Y recuerda que al venir a repostar, si lo deseas, te lo ponemos nosotros y premiamos tu fidelidad con la tarjeta de lavado para que laves tu coche gratis eligiendo nuestro lavado automático o lavado manual a presión. Estación de servicio BP Vehicles, en la entrada a Villarreal desde Castellón y Burriana, junto al Hospital de la Plana.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Prepárate para decir bien alto.
¡Wow!
Solo con amigos o todos juntos. Porque llegan los WOW Days. Ven a conocer los WOW Days, vehículos de ocasión de Audi y Volkswagen con inmejorables descuentos y entrega inmediata del 19 al 22 de abril. Una auténtica feria del automóvil de ocasión que Marzá pone en marcha para ti en Castellón y Villarreal. Solo en Marzá. Pide tu cita en www.marzá.es.
I continuem amb la diputada nacional Marisa Saavedra d'Unides Podem. En este cas parlem de la Sareb. La Sareb, acabàvem de parlar de, o han d'alguna manera trossejat a poc el que és la llei de la vivenda per la gent ho entenguera, Marisa, però m'agradaria també que parlarem de Isa Sareb, aquests 500 habitatges per al lloguer assequible que el govern espanyol aprovarà aquesta recuperació. Unes 35.000 viviendes ja estan identificades i altres 15.000 es construiran en sol cedit per la societat pública.
Sí, esta és una altra mesura importantíssima i molt, molt positiva. Estem parlant, bueno, és una mesura llargament reivindicada per el moviment social, recorde, des de 2012, de l'estafa del rescat bancari i reivindicada per Unides Podem. Això té que veure, són 50.000 vivendes de la Sareb, que recorde, molta gent no sabrà, és aquello del banco malo, los activos tóxicos dels bancs, quan el rescat bancari que se ho va quedar en l'administració pública, és a dir, això se va adquirir en diners públics. Ha sigut una millonada, vaig a parlar així, de manera col·loquial, que hem invertit de diners públics en una, bueno, pues això, per adquisició d'habitatge del rescat bancari. Estos són vivendes públiques que nosaltres portem anys i anys, bueno, tota la societat civil, des de 2012, però nosaltres, des que estem al govern, estem insistint, i Ione Belarra, no, la nostra ministra, i bueno, nosaltres, també, així al País Valencià, aquí a la comunitat, Héctor Illueca, el conseller d'habitatge, va escriure una carta pública a la ministra Calviño exigint, demanant l'habitatge públic de aquí a la comunitat, no, de la Sareb per a habitatge públic, per a utilitzar-lo, per això des de l'administració pública. Pues bueno, estem exigint-lo des de l'inici de la legislatura i ara, pues, no, l'altre dia el president Pedro Sánchez va anunciar que això s'aprovaria esta setmana al Consell de Ministres. Ho va fer en un acte del PSOE, però bueno, ens dona igual. Molta gent està acusant-lo d'electoralisme, etc. Perquè no ho sabien ni les nostres ministres, que venia ja aquesta setmana. Però bueno, dona igual. A nosaltres el que ens importa és que és una mesura largament reivindicada per nosaltres, per la societat civil, per Héctor Illueca i aquí Unides Podem a la comunitat, i és importantíssim que se prenga ja, perquè són habitatges que els han comprat en diners públics i se tenen que destinar a habitatge públic i no com el PSOE ha volgut fer sempre, que ho gestionen fons buitre.
Mire, jo per la gent que parla de la Sareb i que no sap ben bé què és, a mi em va passar. La Sareb va estar creada fa 11 anys per a comprar actius immobiliaris de les caixes estables d'estalvis i bancs que van fer fallida una crisi financera del 2008. És a dir, aquestes cases tenien propietaris que havien pagat i a muntó. I aquestes cases van passar per quatre pares a aquest fondo, roïn, que en este cas era la Sareb, i aquest fondo tòxic. Bueno, pues esta Sareb no ha estat controlada per l'Estat fins l'any passat. I és per això que ara se poden negociar aquesta venda de 500 habitatges de lloguer social amb la Generalitat per 50 milions d'euros, que ho pagarà la Generalitat Valenciana, que podrà posar-lo a un lloguer social.
T'explico una cosa, controlada per l'Estat sí que estava, en el sentit següent, aquests diners, aquests actius tòxics, tots aquests habitatges i vivendes i terrenos, fins i tot, de la Sareb, per alleugerar, diríem, la càrrega dels bancs, va ser el rescat bancari este, que va ser una estafa, se ho va quedar l'administració. El que no comptabilitzava fins a l'any passat, perquè Europa va exigir que comptabilitzara com deute públic. Entonces, clar, jo crec que molta gent recordarà el senyor de Guindos i a Rajoy dient que esto, que lo de la Sareb, tot això no mos costaria, va dir ni un euro a la ciutadania. No mos costarà ni un euro. Pues mos va costar moltíssim, perquè l'any passat ja Europa va dir, no, senyors i senyors, això se ho va quedar l'administració pública, se va llevar del deute dels bancs i, òbviament, computa en el deute públic i va augmentar molt el deute públic
pues lo que
d'Espanya per aquesta pífia del Partit Popular.
El que se'ns traslada és que no va estar controlada fins l'any passat i, sin embargo,
sí,
vostè ens diu...
Sí, que la fórmula se diu controlada, així no s'ha publicat, però no és exactament així, clar que ho teníem ja. El que passa que el Partit Socialista, el PSOE, ja va dir, en fi, la senyora Calviño, a l'inici de la legislatura, que aquestes vivendes que serien gestionades per un fondo buitre. Pues nosaltres estem demanant des del minut que siga forme part del parc públic i per això ho hem rescatat en diners públics.
Parlem del tope de les hipoteques perquè, clar, ens tornarà a passar el mateix.
Sí, esta qüestió és importantíssima per a la vida de la gent que s'està escoltant, igual que estem parlant de l'habitatge.
Claro.
Parlem de que en la qüestió de la inflació, bueno, tenim la inflació més baixa de tota Europa, gràcies a mesures com el tope al gas, que van proposar nosaltres i ens van dir de tot i després se va aplicar, i tenim una inflació que encara és alta, però és la més baixa d'Europa, vull recordar. Pues bé, el tema de les hipoteques, les mesures del Banco Central Europeu, la pujada dels tipus d'interès, està sent desastros per a moltes famílies. Sí, a la gent...
Es tornarem a veure com el 2008,
No, és una bambolla. D'alguna manera, el que a la gent li puixen 300 euros, 400, no podran assumir-lo, i això suposa fins i tot una fallida per als bancs de gent que no pot pagar, de manera que és un problema més enllà, que és molt important, de lo que suposa per a la gent, és una mesura importantíssima fins i tot per a tot el sistema, per a la sostenibilitat del sistema. Nosaltres estem plantejant un tope a les hipoteques. Se pot fer, jurídicament es pot fer. No se vol fer perquè hi ha una pressió important dels bancs. Els bancs, jo convido a la gent a que busquen les dades, estan tenint beneficis espectaculars. En una crisi terrible com la que estem vivint, en fi, en dificultats per a molta gent treballadora i per a moltes famílies, resulta que els bancs estan tenint beneficis espectaculars gràcies a la pujada dels tipus d'interès.
Sí, però nosaltres... això són assignatures que Unides Podem ho proposa i que no ha pogut aconseguir, perquè, clar, antes parlem de que la llei de la vivenda ja s'ha pogut aconseguir.
Portava
ja tenim...
anys.
Val, sí, pues, assignatures que no, bueno, que s'han quedat, no?
Aquestes dues coses
que estan de repetidora, el tope a la vivenda i el preu de la cistella, el tope a la hipoteca i el preu de la cistella.
Sí, sí, sí. Estem parlant de dues qüestions que són intervenció pública, que molta gent diu, és que intervenció pública, home, només que volen la intervenció pública per a rescatar els bancs o per a rescatar les autopistes o per a donar diners, que està molt bé, a totes les empreses perquè en situació de dificultat, com estem fent, per exemple, les empreses gas intensives en la ceràmica, això és important, però també és important la intervenció pública per topar preus en una situació d'emergència. I estem parlant de dues coses importantíssimes que tu has nomenat. El tope a les hipoteques, perquè no, la gent no se quede al carrer perquè li puixin una hipoteca 300 euros o 400 i no pot assumir-la.
Entre deixar de pagar la lletra o omplir la nevera, la gent no dubta.
Triarà menjar, clar que sí. I aquesta qüestió que tu estàs dient, estem des de fa molt de temps, des de que ha començat aquesta crisi d'inflació, estem plantejant. Se té que topar els preus dels aliments, perquè vull donar un dato molt important. En Espanya tenim la inflació més baixa d'Europa per el tema de l'electricitat, el tope al gas, en fi, però resulta que els aliments són els que estan pujant. Tenim ahí una inflació atribuïble només que al tema dels aliments, que és d'un 15%.
La inflació és subjacent.
I què passa? I a la vegada, n'hi ha que recordar-ho, resulta que tenim grans empreses de distribució d'aliments que estan tenint beneficis, torne a dir, espectaculars, com no han tingut mai en una situació de crisi on resulta que tota la població està patint. Se pot fer, es pot topar després d'una cistella bàsica, s'està fent en altres països i nosaltres volem que aquí en Espanya també se va intervindre el preu en el tema de les mascaretes quan era una situació d'emergència,
claro.
De necessitat. No pots deixar que la gent deixa de comprar els aliments bàsics. Un tope a la cistella bàsica i un tope a les hipoteques. Importantíssim perquè la gent puga viure.
Quan se parla de la inflació que baixa i veiem que la inflació subjacent no baixa, tu te dones compte de que lo que ve...
Algú s'està forrant aquí parlant en plata.
Que lo que ve és lo venen coses roïns, és a dir, és que ho tens claríssim, el preu no va a baixar si la subjacent no baixa.
Claro, i algú això diu que algú s'està enriquint. Si la inflació és preus dels carburants i de l'electricitat ha baixat, però pugen els preus dels aliments i, des de luego, vull dir altra cosa, els productors, les productores, continuen ser d'alguna manera exprimides o explotades per les grans cadenes de distribució perquè a ells no l'estan pagant molt més, és que s'estan enriquint.
És que estan en les seues mans, sobretot si tenen un producte que se'ls fa malbé.
Home, que són oligopolis.
Què li pareix els 90 euros que han donat?
No sé ara de què m'estàs parlant.
Sí, del xeque de 90 euros que han donat per la cistella.
Bueno, nosaltres no és la mesura que proposem. Tota mesura que vinga, no, explique. Nosaltres estem insistint en el tema del tope al preu, perquè és important topar, com si diguem, el benefici indecent, vaig a dir, de les grans empreses. Pensem que d'esta manera un bono el que fa és que això se paga en diners públics. Bé està, nosaltres diem, bé està esta mesura d'urgència, anem a dir, perquè bueno, pues en diners públics se pagaran uns bonos per a que la gent que tinga més necessitat pugui accedir als aliments. Això, pues bé està que se faça, però nosaltres continuem insistint. No se tracta de que en diners públics hem baixat l'IVA. Jo vull recordar que hem baixat l'IVA dels aliments bàsics. I això són diners que deixa de recaudar l'administració per a polítiques públiques. Val? Entonces, a nosaltres diem, ara este bo, de manera temporal, és molt important, però bueno, sobretot que se té que topar el preu i el benefici de les grans empreses, perquè si no estem en diners públics pagant uns bonos perquè se paguen uns preus que estan inflats per les grans empreses. Mirem si és perversa la cosa.
És que, clar, no ha entès massa bé la gent i sa quantitat de 90 euros que al final ho reben la ciutadania que és més desafavorida, però si en 90 euros jo no sé vostè el que pot arribar a comprar, però és una quantitat irrisòria.
No, és una quantitat molt, molt xicoteta. També pensem, anem a veure, per a les persones que menys ingressos tenen i que menys poden comprar, pues 90 euros... diners són, vull dir jo que jo no vull despreciar la mesura en el sentit que per a un que no arriba a final de mes i que no pot omplir la nevera, 90 euros és molt, però evidentment com tu estàs dient de manera general això no soluciona la vida a la majoria de la gent que té uns ingressos normals, però resulta que està pagant uns preus desbocats perquè algú s'està beneficiant a tope d'aquesta crisi, recorde, vale?
Avui és el Dia Europeu dels Drets dels Pacients. Vostè creu que els pacients tenen drets?
Home, el pacient té drets, la ciutadania té drets.
Però disfruta d'aixòs drets?
Té el dret, altra cosa és que això se respecte. És molt important, la sanitat pública és un dels drets bàsics de la ciutadania, una educació, en fi, estem parlant del dret a l'habitatge, de drets importants, la salut és important. Nosaltres hem treballat moltíssim a nivell estatal i aquí a nivell autonòmic pel tema d'enfortiment de la sanitat pública i anem a dir, estem fent una gestió millor, evidentment, que el Partit Popular, que el que feia era en situació de crisi retallar sanitat i privatitzar sanitat. Estem fent una política de retornar aquí al País Valencià diversos hospitals privatitzats per a negoci d'empreses, les hem recuperat, però hem d'invertir molt més, sobretot, anem a dir-ho, la nostra proposta en sanitat en l'atenció primària, que és la bàsica i és la que realment hi ha un dèficit important, eh? I bueno, inversió sanitària se té que augmentar, evidentment. Hem patit una pandèmia, sabem que la sanitat pública ha d'estar forta i efectivament se té que augmentar la inversió en sanitat perquè és un dret bàsic de la ciutadania. És un bon dia per a recordar-lo, sí, sí.
Sobretot perquè avui és el dia i hem rebut una notícia que ja la vaig a llegir-la perquè vostè... Mire, el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut ha aprovat ahir distribuir vora 64.000 milions d'euros a la Comunitat Valenciana per la millora d'infraestructures d'atenció primària corresponent al Pla de Millores d'Infraestructura d'Atenció Primària. I això el que nosaltres volem és que revertisca en el pacient, perquè volem tindre accés a estar informats, a tindre el previ consentiment i la lliure elecció, deixant de costar tot tipus de discriminació per a poder accedir...
I que tingues una cita pronta quan la demanes.
I poder accedir al servei de salut quan ho requerisques.
Claro, claro, sí, sí. Mira, esa informació que has donat és importantíssima i vull recordar una cosa. En aquesta legislatura, la pandèmia, tota la situació que hem viscut, les transferències que s'han fet des del govern central, anem a dir, les transferències a les comunitats autonòmiques per a enfortiment, com aquest estàs parlant, enfortiment de la sanitat pública han sigut històriques, mai vistes. Què passa? Vull recordar, totes les comunitats autònomes no han fet el mateix ús d'aquests fons. Vull recordar una cosa, Andalusia o Madrid, casualment, governades pel Partit Popular, han utilitzat aquests fons per a fer transferències a nivell autonòmic a la sanitat privada. Estan enfortint la sanitat privada, que fa negoci en la salut de la gent, gràcies a aquests fons. Les comunitats autònomes, com la nostra, governada pel Botànic, ha fet un ús adequat en el sentit d'enfortir la sanitat pública, que és que eren per això aquests fons. De manera que, bueno, és importantíssim avançar per ahir, però des de llavors queda per fer, perquè la sanitat que tenim encara, pues, bueno, som referent en altres països, perquè bueno, saben que la dreta té com a referent als Estats Units, que tens un càncer, tens un problema greu, te tenen que operar i t'arruïnes. Esa és la referència de la senyora Ayuso i del PP. El nostre és un sistema públic fort i encara són referent en molts països, però bueno, és una sanitat que ha patit molts retalls en la gestió anterior del Partit Popular i que encara tenim que enfortir.
Pues Marisa Verdera, diputada nacional d'Unides Podem, moltes gràcies per estar així.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins altra.
¿Necesitas una abogada? Tania Cajas te asesora en herencias, divorcios, asesoría de empresas y gestión y mediación de patrimonios, con especial atención a las personas mayores durante su jubilación. Tania Cajas Abogada, despacho en calle Comte Albay, número 3, primero B, Vila Real, teléfono 675-66-66-68.
Agricultor, la tijera eléctrica sin cable que estabas esperando. Ligera, potente, económica y eficaz. Distribuida por Agromaestrat. Un corte limpio, sin esfuerzos ni sudor. Y probar antes de comprar. Distribuida por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041.
Vicent, ¿estás escoltant la tronada? ¿No caurà pedra? ¿Tenim assegurada la taronja?
No, Maria, no. Ara mateix vaig a la Unió i l'assegure.
Enguany s'elimina la garantia excepcional d'extensió de garanties de pedra. Així que no espere més i assegure ja la seva collita de cítrics en qualsevol de les oficines de la Unió o telefonant al 964 53 55 33.
Maria, acabe de contractar la pòlissa de la taronja. Ara ja podem estar tranquils. Assegure la seva collita per la Unió Llauradora. Asegure la seua tranquilidad.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Todavía no has visitado el nuevo showroom de Big Manner Arbo? Espacio más amplio con ambientes, formatos exclusivos, marcas locales y siempre ofreciendo la mejor atención personalizada y cercana. Porque en Big Manner Arbo el cliente es lo más importante. Hacen más fácil tu sueño financiando tu proyecto. Visítales. ¿A qué esperas?
Big Manner Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Y Y en el periodo de Pascua, en el periodo vacacional, s'han rebut en el teléfono d'emergències 112 de la Comunitat Valenciana un total de 125.790 cridaes que s'han traduït en la gestió de 28.450 incidents. El 59% estan relacionats amb qüestions sanitàries, seguits dels relatius a la seguretat, que ha sigut només un 17%. I per províncies ha sigut València on més incidents s'han produït, uns vora 14.000 incidents, seguits d'Alacant, que n'ha tingut uns 11.000, i com no Castelló, que només n'ha tingut 3.292.
¿Todavía no has visitado el nuevo showroom de Big Mother Arbo? Espacio más amplio con ambientes, formatos exclusivos, marcas locales y siempre ofreciendo la mejor atención personalizada y cercana. Porque en Big Mother Arbo el cliente es lo más importante. Hacen más fácil tu sueño financiando tu proyecto. Visítales. ¿A qué esperas?
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Un libro quedará abierto, una carta sin escribir. De un árbol caerá una hoja y yo me alejaré de ti. Allí quedará mi silla sin que nadie se siente en ella. Allí quedará mi amor entre las paredes viejas. Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será mi casa cuando te diga adiós. Esa será mi casa cuando te diga adiós. Esa será.
Bueno, i en este homenatge a Nino Bravo ens despedim. Tornem demà a les 12 i ara entre els meus companys d'esports.
El polvo sobre los muebles cubre nuestras huellas. El viento borra el recuerdo.